setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia, bona hora a tots. Us passen uns minuts de les 10 del matí. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. Tornem després de les vacances, que han passat molt de pressa, però ja tenia ganes de tornar a ser amb tu. Jo sóc la Raquel Camins i si em deixes, que espero que sí, t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de fer una barreja entre la passió per al Kung Fu i el massatge. Ens ho explicarà l'Oriol Mas. A més, coneixerem la festa de la Filoxera, que se celebra cada any la primera setmana de setembre a Sant Sadurní d'Anoia, i descobrirem els beneficis de la pràctica esportiva regular i com establir aquests hàbits saludables i mantenir la motivació gaudint de l'esport amb el psicòleg esportiu Albert Casorran. Tindré també amb mi l'economista i escriptor dels llibres Fer diners i gastar diners, el Teodor Damàs, que ens explicarà com portar millor les despeses de setembre, que tant falta ens fa després de les vacances. I aprendrem com gestionar l'estrès a la tornada a la feina amb el psicòleg, també doncs, el Carles Rivera, que aquest matí ens acompanyarà. Si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, benvingut, benvinguda. Comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I cada setmana m'expliqueu aquelles coses que us apassiona, aquells hobbies curiosos, alguns que acaben esdevenint fins i tot la vostra professió. Recorda que m'ho pots explicar enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es. Avui parlo amb l'Oriol Mas, que de Massatge Kung Fu. Ens acompanya aquesta persona que és molt especial. Té dues grans passions, l'art mil·lenari del Kung Fu i l'art de cuidar els altres a través del massatge. Però no s'ha quedat només amb això, sinó que ha unit aquests dos mons per crear una experiència única, el massatge Kung Fu, una fusió que combina la disciplina, l'energia i els moviments del Kung Fu amb la relaxació i la cura del massatge. Així que anem a descobrir qui és i què fa l'Oriol Mas. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Oriol, d'on neix el teu interès per al Kung Fu?
Doncs la veritat és que tot comença perquè als 13 anys vaig desenvolupar ansietat i angoixa, i això em va acompanyar bastants anys de la meva vida, i buscant solucions, metges, teràpies, etc., vaig trobar amb una persona que em va dir: hauries de fer meditació activa. I buscant, vaig començar a fer classes de Qigong, que em van ajudar molt a relaxar-me, i posteriorment vaig conèixer el meu mestre de Kung Fu. I des d'aleshores no he parat mai d'entrenar-me.
I per què se't desperta la idea de barrejar el Kung Fu amb el massatge?
Bé, doncs no és una cosa que jo hagi buscat. La veritat és que jo feia molts anys que feia massatge i sense adonar-me'n els moviments del Kung Fu es van anar integrant en el massatge. Recordo que hi havia molts clients que em deien: semblava que estaves fent algun dans amb mi, que estaves fent tai chi mentre feies el massatge. I llavors hi vaig posar atenció i vaig veure que, evidentment, estava replicant molts dels moviments.
I en quin moment decideixes fer d'aquesta passió, finalment, la teva professió? Perquè avui en dia, doncs crec que és el que fas, el que et dediques, ajudes moltes persones a través del massatge Kung Fu.
No va ser una decisió, va ser més aviat una certesa, perquè d'alguna manera les dues coses que més m'agradaven, a nivell professional el massatge i a nivell personal el Kung Fu, es van ajuntar i, a més, proporcionaven un benestar. Llavors ho vaig veure, clar, és per aquí.
Podeu veure els vídeos, podeu veure més informació a l'Instagram, @massatgekungfu. És fantàstic, a més, el que fa, però a més hi heu d'anar. Perquè en què es diferencia el massatge Kung Fu del massatge convencional, Oriol?
Jo penso que el massatge que faig, degut que és un massatge que no és dolorós, que és, simplement és un massatge molt relaxant i agradable, i que es basa en la medicina xinesa i que, per tant, recorro tota l'estona els canals d'acupuntura i els punts més importants que relaxen el sistema nerviós i la ment, crec que el secret és que aconsegueix arribar molt profund i alliberar tota aquella tensió que porta anys acumulada. I quan això passa, el resultat és que et sents bé a nivell físic, mental i emocional.
I per quins problemes o situacions està especialment indicat?
Doncs la veritat és que per les meves mans passen gent amb diversos problemes, trastorns, i crec que ajuda a tothom per aquest motiu, perquè qui més qui menys que ve aquí aconsegueix un nivell de relaxació tan superior que qualsevol cosa que li està passant millorarà pel simple fet d'afluixar tota aquesta tensió. No dic que el meu massatge curi o sani, simplement sé que és una grandíssima ajuda per a moltíssimes persones. També ve molta gent que no té cap problema de salut, que simplement els hi ve de gust gaudir d'una experiència superagradable, i crec que també ens fa falta a moltes persones reconèixer-nos i premiar-nos per tots els esforços que fem durant el dia a dia.
És curiós perquè d'una passió, d'un hobby, és com... hi ha moltes persones que es dediquen, no? Que treballen d'allò que al final no simplement ho has triat tu, sinó la vida t'hi ha portat perquè tens com una espècie de do, una cosa que ja és com innata. I és una mica el que té l'Oriol Mas i ho podeu trobar i veure aquests beneficis. Perquè quins beneficis pot notar una persona després d'una sessió d'aquest massatge Kung Fu?
En general... la gent es nota el cos àgil, lleuger, flexible, amb molta vitalitat, dormen millor, estan més tolerants, més positius. Això són com els efectes immediats, però la gent que té problemes físics, lesions i diverses patologies també millora la seva sintomatologia, perquè en el fons... doncs un agreujant que és conegut, que és l'estrès, això disminueix molt. Llavors, clar, d'una persona que està patint dolor o que està patint algun determinat símptoma, si li afluixes, ja li dones mitja vida. Però en general et diria això, que és vitalitat, positivitat, i el cos respon de manera eficient.
On es pot provar el massatge i com es pot reservar una sessió, Oriol?
Doncs la manera més fàcil... és a través d'Instagram, que bueno, a través del meu perfil d'Instagram, allà on em poden escriure directament per un missatge privat, o també tinc un enllaç WhatsApp per la gent que em vulgui o trucar o enviar un WhatsApp. I haig de dir una cosa, que és molt important que em segueixin, perquè cada mes regalo 10 experiències de massatge de 30 minuts a persones que em segueixen i que no han sigut clients encara. Per tant, és una bona oportunitat per conèixer com treballo i com és aquest massatge.
Doncs ja ho sabeu, el trobareu a l'Instagram @massatgekungfu, @massatgekungfu, ell és l'Oriol Mas, i com sempre, Oriol, gràcies per venir-nos a explicar aquest hobby, passió i al final professió amb la qual ajudes tanta gent.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per difondre-ho i espero que les persones s'animin a provar-ho perquè realment és una experiència meravellosa.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I cada 7 i 8 de setembre celebra la festa de la Filoxera a Sant Sadurní d'Anoia, on el foc, la música i la tradició omplen els carrers per recordar la victòria històrica contra la plaga de la Filoxera. Enguany, petits i grans podran gaudir de cercaviles, balls, timbals i espectacles plens de màgia i emoció. És una festa única que barreja història, cultura popular i diversió per totes les edats. I per explicar-nos-ho aquest matí, des de primera mà, tinc amb mi un dels protagonistes de l'organització de la festa, el Pito Rojano, que ens ho explicarà. Molt bon dia, Pito.
Hola, bon dia.
Pito, per qui no la conegui, com definiries la festa de la Filoxera en poques paraules?
La festa de la Filoxera jo crec que és equilibri en parts iguals, perquè és emoció, música en directe, foc, adrenalina... és molt difícil poder-la definir en poques paraules.
Serien moltes paraules i se'ns passaria molt ràpid el temps.
Sí,
millor anar-hi, no? El foc i la música són els grans protagonistes. Què creus que és el que més impressiona el públic quan viu aquesta festa en directe?
Jo crec que és tot el conjunt, l'emoció de les persones que participen, l'emoció dels nens petits que veuen la festa per primera vegada, el foc, diguéssim que el no ser una festa exclusivament de foc, diguéssim, tot i això són molts quilos de pólvora que consumim, diguéssim, i realment impacta. La filoxera al final representa una plaga, els elements com de la filoxera gran i les filoxeretes són elements que fan por i que impressionen, diguéssim, en directe.
I la canalla també té la seva festa amb la filoxera infantil. Què aporta aquesta versió menuda a l'ambient de Sant Sadurní?
Realment, la festa de la filoxera és una festa molt afortunada perquè realment els nens petits viuen la festa des de que neixen pràcticament. A les escoles se'ls explica què és la filoxera, perquè diguéssim que a Sant Sadurní, òbviament a tota la comarca i a tot el país, doncs és una cosa que va afectar moltíssim i realment és una cosa que viuen des del petit, i això és una gran sort per la festa, pel poble i per tothom.
Hi ha algun detall o novetat d'aquest any que no ens puguem perdre?
Sí, aquest any, per primera vegada, diguéssim, a la història de la festa, cada moment, diguéssim, o cada ball de cada element tindrà la seva música personalitzada. Fins ara hi havia elements que repetien la mateixa cançó, doncs, quan estaven, en el cas dels ceps, per exemple, que és l'última cançó que incorporem aquest any, quan els ceps estaven infectats, representa i apareixen a la plaça amb foc vermell, repetien la mateixa cançó que quan estan salvats, diguéssim, i tenen foc verd, i amb aquesta nova incorporació, diguéssim, d'aquest any amb la música dels ceps, tindrem la part de la música de la festa 100% completa.
Quina és la part de la festa, per exemple, que tu personalment vius en més emoció, Pitu?
Ostres, jo crec que tornem amb els ceps. Jo crec que el moment dels ceps és com el moment més especial de la festa, sobretot amb el foc verd, que representa que hem destruït la plaga i apareixen els ceps amb foc verd, la música, tota la plaça saltant, enrotllant al mateix ritme que els elements. Crec que és el moment més especial per mi.
D'aquells que se't posen la pell de gallina, eh?
Sí, tot i que diguéssim que els altres no estan molt allunyats dels ceps, però jo crec que si m'haig de quedar en un moment em quedo amb el moment dels ceps final.
I si haguessis de convidar algú que mai hi ha estat, què li diries per convèncer-lo de que vingui cap de setmana aquesta festa a la filoxera?
Uah, ostres, doncs li diria que... Uah, sí, ara és complicat, eh? Li diria que vingui, que no s'ho perdi, que no infravalori... Al final som una festa relativament moderna, perquè aquest any és la 44a edició, però tot i que no tinguem una gran història, diguéssim, de molts anys, com doncs, moltes festes que ens rodegen a poblacions veïnes, diguéssim, crec que és una festa realment molt potent, perquè ja et dic que hi ha moments de molta tranquil·litat, de molta emoció amb els balls de les pageses i els set savis, hi ha moments d'adrenalina amb el foc de les filoxeretes i això, i crec que realment és una festa que val molt la pena viure.
Doncs, Pitu, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres, per explicar-nos-ho, i que tingueu molt bona festa de la filoxera.
Igualment, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Si no t'escucho, grita.
I tornem de les vacances i ens preocupa com estalviar, gestionar millor els diners en temps d'incertesa. Per això avui he convidat el Teodor Damàs, economista i autor del llibre Fer diners i d'altres que ell mateix ens explicarà, un mètode judeo-català per estalviar i fer-se ric, o com a mínim intentar-ho. El Teodor Damàs és un expert en finances personals i autor de, com bé us deia, el llibre de Fer diners, una guia pràctica per aprendre a gestionar els diners de manera intel·ligent i sostenible, i ens ho explicarà molt millor ell mateix. Molt bon dia, Teodor.
Bon dia, Raquel. Què tal? Gràcies per convidar-me a COPE Catalunya.
Encantats de tenir-te. I a part del llibre Fer diners, també crec que en tens un altre.
En tinc un altre que sortirà ara al setembre, el 17 de setembre, que es diu Gastar diners, que seria una mica la continuació lògica. Després d'haver-los fet, el que tocaria és anar-los gastant.
Clar, seria saber com administrar-los també, no? D'alguna manera.
Sí. Tot i que hi ha gent que diuen que gastar-los és bastant trivial i que no caldria el llibre perquè gastar-ne tothom en sap, però seria gastar-los amb seny, amb una mica de sentit comú. Però bueno, primer, fer diners. Primer, ser capaços d'estalviar i invertir els diners que ens sobren treballant o fent l'activitat que sigui.
Teodor, si haguessis de resumir fer diners en una frase, quina seria?
Fer diners és un llibre doncs, que jo crec que parla de diners sense tabús. Vivim en una societat on parlar de diners està mal vist, us miraran malament, no us voldran dir el que guanyen, de seguida hi ha enveges. Doncs això, és un llibre que vol parlar de diners sense embuts, sense tabús, de manera constructiva i tenint en compte doncs, la família, els amics, l'entorn en què us moveu. Vale? Seria un llibre que parla de diners sense tabús.
I en temps difícils, com els que estem vivint, bueno, sempre hi ha hagut temps difícils, però a nosaltres ens toca viure aquests, quin és el pitjor error que veus que comet la gent amb els seus estalvis, per exemple?
Jo crec que el pitjor error seria no fer res. Bueno, el primer seria no estalviar, però si ja estan estalviant amb els seus estalvis, doncs el pitjor error seria tenir-los quiets en el banc, perquè llavors la inflació es menja els estalvis que hagueu fet. O sigui, tot l'esforç que heu fet d'estalviar uns diners que no heu consumit, la inflació és com una espècie d'impost pels pobres, diguem, que s'inventen els estats, i si és un 3% vol dir que cada any us estan robant un 3%. Llavors el pitjor error seria aquests diners estalviats no invertir-los en actius que us generin ingressos.
I quin consell ràpid podem aplicar avui mateix per gastar menys sense sentir-nos privats? Perquè, clar, també el fet és treballar diàriament i després trobar-se que pràcticament tot el salari se'n va en despeses habituals, com pot ser una hipoteca, un lloguer, o el dia a dia la llum, l'aigua... Què hauríem de fer per gastar menys sense sentir-nos tampoc, sense deixar de fer coses?
Sí, jo crec que més que gastar menys és saber quan ingressem i quan podem gastar. Llavors, a partir d'aquí, estarem molt més tranquils perquè tindrem el joc dominat. O sigui, al final, l'eina bàsica és fer un pressupost, com si fóssim una empresa. Agafem un Excel o agafem una aplicació de mòbil i li diem, escolta, visc sol, visc en parella, som quatre, el que sigui. Poseu tots els ingressos nets que tingueu cada mes, periòdicament, i després apunteu en un Excel totes les despeses que teniu previstes o imprevistes, les imprevistes no les podeu tenir, i veieu quan us sobra. Si no us sobra, heu de retocar coses. El pressupost ha d'indicar que us sobren diners de forma repetitiva, periòdica, cada mes. Llavors, a partir d'aquí, estareu gastant, però sense patir, perquè sabreu que primer heu fet la feina d'estalviar i el que us sobra us ho podeu gastar tot, com vulgueu. Sopant, anant de festa, llegint, el que vulgueu. Vale? Però l'important és agafar el control de les finances personals. I això, potser, és un pressupost amb un Excel.
I si tinguéssim, per exemple, 100 euros extra... Què faries? Estalviar, invertir o gastar intel·ligentment?
Si el pressupost diu que aquests 100 euros extres no els havia contemplat, o sigui, és un bitllet de 100 euros que ens hem trobat pel carrer, doncs ens el podem gastar perfectament, perquè el pressupost ja l'hem complert, ja hem estalviat el que tocava, i de cop arriba un imprevist en forma d'ingrés, doncs igual que si arriba un imprevist en forma de despesa, doncs ens el podríem gastar com volguéssim.
Doncs és important amb els ulls ben oberts, perquè tot i que és difícil, pot ser que trobem algun bitllet de 100 pel carrer encara, però anem tots amb les 3 i potser ni el veuríem.
Jo, Raquel, jo crec que avui en dia ja no hi ha bitllet de 100 euros pel carrer ni a les carteres, no? Avui en dia, com que tot es paga amb targeta, ja no hi ha ni aquesta opció.
Estem perdent fins i tot els bitllets. Com poden els diners influir a la nostra felicitat o, per exemple, al nostre estrès diari? Perquè també és una cosa que ens pot mantenir angoixats.
Els diners és una eina que ens hem inventat els humans que és curiosa, perquè de fet actuen més aviat en negatiu. O sigui, és la manca de diners que ens fa infeliç, però no tenim molts diners, o sigui, tenim molts més diners tampoc ens fa molt més feliços. O sigui, patim molt més quan no tenim diners que molts més graus de felicitat perquè tinguem el triple de diners. O sigui, hi ha estudis que diuen que a partir d'uns 75.000, 90.000 euros bruts anuals, vale, com a parella o com a família, afegir més diners ja no donen més felicitat. O sigui, l'únic que fan els diners és si no en tenim, ens angoixem o ens estressem, evidentment. I això es diu un factor higiènic. És una cosa que només la manca del producte, la manca de diners, ens fa infeliç. Però tenir-ne molts més, arriba un moment que hi ha altres coses més importants que els diners, com la salut, l'amistat, conèixer coses, aprendre, tota una sèrie de coses que van més enllà dels diners.
I tens algun truc quotidià que ajudi a controlar les despeses sense complicar-nos la vida? Algun tip que ens puguis donar?
Bueno, és molt típic. Hem dit tenir un pressupost, llavors si el pressupost diu, imaginem-nos, que podeu estalviar cada mes 500 euros, doncs el dia 1, en el moment en què us ingressen la nòmina o que cobreu la factura o que us entra la pensió, diguem, en aquell moment, la part que heu decidit, perquè el pressupost ho diu, que estalviareu, l'heu d'apartar d'aquell compte corrent que teniu. Llavors, com que la part de l'estalvi l'heu apartat el dia 1, tot el que quedi en el compte és per gastar, ja no cal patir. Ja heu fet la feina el dia 1, heu apartat la vostra part d'estalvi, a partir d'aquí tot el que queda és per vosaltres fins a finals de mes.
I esperant i comptant que no arribi cap imprevist que ens ho faci gastar, que això també passa.
Això pot passar. Teòricament, el pressupost, si el féssim superbé, fins i tot els imprevistos estan previstos. És una mica quàntic això que dic, perquè, clar, un imprevist no es pot preveure, però, bueno, els imprevistos s'acostumen a repetir. Ai, no, és que ara ve, jo què sé, l'assegurança del cotxe. De fet, ve cada any. I si ve cada any, doncs no podeu dir que és un imprevist. Senzillament, l'heu de tenir en compte i, si cal, l'heu de periodificar o l'heu de mensualitzar. Però la majoria de les coses són previsibles. Que es trenqui una rentadora, o que el cotxe se li hagin de canviar les rodes, o que hagués d'anar de vacances, o que ara sigui setembre i els nens vagin a l'escola i hi hagi una matrícula per pagar, o tres, no és imprevisible, és una cosa que passa cada any.
I mirant al futur, quina seria la millor manera de preparar-nos per a possibles crisis econòmiques?
El que hem dit, quan estalviem i invertim el que hem estalviat, al final el que estem fent és fer-nos més forts, més antifràgils, preparar-nos per les incerteses amb negatiu que ens puguin venir. O sigui, a llarg termini anirem tots pitjor. Ens fem grans, tindrem problemes de salut, tindrem problemes de parella, problemes de laborals, ens passarà de tot. Com que ens passarà de tot, estalviem. No és que estalviem perquè estem bojos, estalviem perquè tenim por del futur. I com que tenim por del futur, ens preparem estalviant i invertint. I ja està. Llavors, a part d'això, doncs, estudiar, llegir, viatjar, conèixer gent, parlar, formar-se... Tot això fa que sigueu més llestos, més espavilats, que entengueu millor com funciona el món i que trobeu oportunitats més ràpidament o millor que els altres.
Teodor, aquesta pregunta no l'havia contemplat, però m'ha vingut ara al cap. Avui en dia, amb tot el que és la intel·ligència artificial, el xat GPT i demés, l'has utilitzat o es pot utilitzar a l'hora d'administrar la nostra economia diària?
Sí, jo crec que l'hem de fer servir. El vaig començar a fer servir quan estava revisant el llibre que sortirà de gastar diners, perquè és com una espècie de becari o becari tonto que t'ajuda, però se l'ha de tractar com a tal. És un becari que us accelera o us simplifica la feina, però clar, sempre cal la revisió vostra com a jefe d'aquest becari tonto / intel·ligència artificial. Però sí, us pot anar molt bé. Un cop, si el que fa és fer-vos la feina de camp. Si vosaltres sabeu el per què o el que busqueu, us ho farà molt més ràpid que vosaltres anant a Google i buscant com es feia abans amb el Google, passant-vos una hora o dues investigant pàgines. Si li dieu, escolta, vull invertir en una acció que em doni un dividend de no sé què i que tingui un PER de no sé què, o què faries amb 100 euros d'estalvi mensuals? Doncs aquestes preguntes que podeu tenir al vostre cap, la IA és com us permet fer un diàleg amb vosaltres mateixos, com una espècie de becari, i us permet pensar més fàcilment. Saps? O sigui que sí, jo crec que estic molt a favor de fer-la servir, la intel·ligència artificial, amb moderació, sense deixar que us controli com a jefe. Ha de ser sempre el becari, no pot ser ell el jefe i vosaltres el becari, però sí, s'ha d'anar fent servir perquè ens hem d'adaptar al món tal com és.
I és un treballador sense assalariar que també va bé tenir-lo.
Sí,
també és una manera d'estalviar diners.
És relativament barat. Jo de moment encara no pago això que diuen que... Hi ha gent que paga els 20 euros aquest mensual i diuen que compensa. Jo de moment encara tiro amb la versió gratuïta, però no sé. La gent que paga estan tots supercontents, la veritat.
Doncs agrair-te molt, Teodor Damas, que hagis estat aquest matí amb nosaltres. Recordeu, té un llibre fantàstic que es diu Fer diners, i aviat doncs en presentarà un altre, que és Com gastar aquests diners d'una manera assertiva, i espero que també ens ho vinguis a explicar aquí en el programa, Teodor.
Gràcies, Raquel, gràcies, Cope Catalunya, per haver-me contactat. Fins aviat.
Una abraçada.
Adéu.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
atenció perquè us porto una proposta d'oci fantàstica, diferent i divertida. Us parlo de Open Mind Room Escape, que és una sala d'escape ubicada a Cornellà de Llobregat, a Barcelona, i ofereix experiències immersives i emocionants per tots els públics, amb jocs com Mission SWAT i 11S i altres. Els participants poden viure aventures que combinen narrativa intensa, escenografies detallades i reptes cooperatius. A més, aquests escape rooms serveixen tant per comiats de solter, per festes, per aniversaris, per empreses, per anar amb amics, amb parella, serveixen per tot. Per tant, és una molt bona proposta per disfrutar i gaudir. I aquesta sala destaca per la seva capacitat d'evocar emocions profundes i per la qualitat, sobretot, de les seves produccions. Així que ens ho explicarà molt millor l'Adrià, que el tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Raquel.
Adrià, si haguessis de definir Open Mind Room Escape amb tres paraules, quines serien?
Bueno, una seria, jo crec que potser una seria que has utilitzat, que és la d'emoció. Seria una paraula que ens definiria originalitat, també, per la nostra, bueno, pel nostre treball que hi ha darrere, i després, bueno, doncs, bueno, jo diria adrenalina, que seria una mica el que ens agrada transmitir als nostres clients.
I què fa que les vostres sales siguin tan especials i diferents de les altres?
Bueno, jo crec que la nostra empresa té un segell bastant marcat, amb uns patrons bastant marcats. La gent, quan ve a jugar als nostres jocs, ja saben més o menys a lo que vindran, la nostra manera de fer. On primem, sobretot, pues, l'originalitat dels nostres jocs, i bueno, volem traslladar als nostres clients, doncs, a una altra realitat, on creiem que creguin realment que estan en la...
Que estan vivint aquella història. Clar, per aquells que no sapigueu el que és un escape room, que avui en dia és estrany, però pot passar, és com una... viure com dins d'una pel·lícula, dins d'una... com si fossis el protagonista d'una pròpia història, sí, en la qual estàs immers a dintre. Seria una mica així.
Bueno, va començar una mica més simple, però sí que a mesura que ha passat el temps, doncs, s'ha anat evolucionant molt, sobretot a les emocions, i a fer viure a la gent això que has dit, una pel·lícula.
I on podem trobar totes les experiències que teniu a Open Mind Room Escape?
Bueno, nosaltres tenim tres locals. Tenim dos d'ells estan a Cornellà de Llobregat, i després, doncs, tenim un altre a Barcelona, molt proper a Carrer de Diputació, molt proper a Plaça Espanya.
I hi ha algun tipus de jugador que disfruti més de les vostres aventures, o tothom s'hi enganxa?
Home, jo crec que tothom s'enganxa un cop jugar una experiència nostra o d'altres companys que tenen bons productes. Jo crec que tots disfruten i els agrada, però bueno, sí que sé que potser les persones que et poden sorprendre més potser són les persones, per dir-hi, més grans, no? Aquelles potser de més de 50, tal, que no tenen potser tan interioritzat això dels escape rooms, que a vegades no saben el que venen, i a vegades venen perquè, bueno, el fill els ha invitat a que vagi a jugar, i bueno, van com bueno, venga, a ver què m'encuentro, no? I després, doncs, sí que és veritat que solen ser unes persones que sorprenen molt gratament, i solen ser persones que s'acaben enganxant a vegades més que els joves, i te solen sorprendre quan venen a nosaltres, que tenim diversos jocs, i te venen i és la primera vegada que juguen, i resulta que a la setmana següent ja estan cridant els seus amics i estan venint a jugar. Sí que és veritat, sí.
Podeu entrar a la pàgina www.openmindroomescape.es, openmindroomescape.es, podeu veure les diferents, doncs, sales que tenen, podeu fer la vostra reserva també, perquè quin és el número recomanat de jugadors per gaudir de l'escape?
Bueno, el número de, també va depenent una mica de l'experiència que tu tinguis en els jocs, però sí que és veritat que és una mica millor entremig. Vull dir, si una sala et posa aquells de, jo què sé, de dos a sis jugadors, doncs 3 o 4 solen ser els grups, el grup recomanat. Seria l'ideal, si la sala és per a 10 persones, doncs 5 o 6, depèn. Però bueno, si no teniu experiència, ser el màxim tampoc és un problema. I si teniu molta experiència, ser el mínim tampoc és un problema. Això depèn una miqueta.
Adrià, i què passa darrere de bambolines abans de que un grup arribi a jugar? O quan estan jugant? Perquè, clar, vosaltres sempre hi ha algú que està controlant el joc i, de més, deveu riure moltíssim.
Bueno, a vegades sí, et rius, a vegades t'enfades, depèn una mica del jugador, però bueno, sí que bueno, estàs allà doncs, controlant que tot estigui bé, sobretot bueno, pues, fer el rearme del joc bé, bueno, si alguna cosa s'espatlla, doncs saber què tens que fer, saber com tens que actuar, com tens que improvisar, o moltes d'aquestes coses que bueno, se'ls ensenya als nois o noies que tenim i bueno, sí que és un treball solitari perquè estàs sol, però realment veient la partida, però realment te sents acompanyat perquè és que les persones que estan jugant s'estan mostrant realment com són i mola perquè, bueno, doncs és te sents acompanyat.
Home, saps, hi ha empreses que ho fan servir d'experiment i tot, perquè realment et surt la teva essència en un joc així. Jo no m'ho esperava pas. Clar, es veu realment qui és més de manar, qui és de fer.
Nosaltres sí, hem tingut empreses que han vingut amb psicòlegs i el psicòleg està fora observant els jugadors perquè és que realment quan un entra una experiència d'aquestes s'oblida que t'estan gravant, bueno, gravant, que t'estan veient, s'oblida aquest all i et mostra realment la teva essència de persona i com realment tu ets.
Us ho passareu molt bé, us ho recomano moltíssim. Sí, entreu, www.openmindroomescape.es. També, com deia l'Adrià, tenen diversos a Cornellà i a diferents ubicacions, www.openmindroomescape.es. I aquí és important que feu la vostra reserva per saber exactament el número de persones i el dia que hi anireu i per saber que tindreu doncs l'opció, perquè a vegades s'omple molt ràpid, oi, Adrià?
Sí, bueno, sobretot, bueno, saber que si vols jugar els cap de setmanes o coses així, solen ser ja dates que tens que anar amb una mica de previsió, després si vols jugar entre setmanes doncs tens una mica més de llibertat, però bueno, és... difícilment pots reservar d'un dia cap a l'altre, saps?
Millor fer-ho amb temps perquè així ho tinguem tot ben lligat. I cortesia d'Open Mind Room Escape.es. Sortegem una experiència per 4 persones. Els més ràpids en enviar un mail dient on estan ubicats. A Open Mind Room Escape, ja ho sabeu, heu d'enviar un mail a camins.catalunya@cope.es dient on estan ubicats i el més ràpid o més ràpida entraran doncs, en la invitació a cortesia d'Open Mind Room Escape per 4 persones d'una de les seves experiències de RoomEscape. Adrià, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Raquel.
I de ben segur que vindrem a passar-ho bé i provar les diferents sales.
Molt bé, ha sigut un plaer.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquest matí parlaré amb el Carles Rivera, que és psicòleg i terapeuta gestal amb una àmplia trajectòria en el tractament de l'ansietat i l'estrès. Actualment és director de l'Institut Català de l'Ansietat, on combina la seva tasca clínica amb la formació de professionals. Avui ens ve a parlar del benestar laboral, que és un tema que ens afecta molts, a tots pràcticament, l'estrès a la tornada a la feina, i ens donarà consells pràctics, estratègies senzilles que ens ajudaran doncs, a gestionar millor aquesta aquesta pressió del dia a dia i a recuperar l'energia després de les vacances. Parlarem de rutines, hàbits saludables i trucs per mantenir la calma sense deixar que l'estrès marqui el nostre ritme. Per tant, li donem la benvinguda al Carles. Bon dia, Carles.
Bon dia, Raquel.
Carles, quins són els senyals més comuns que ens indiquen, o que ens indica el cos, que estem estressats quan tornem a la feina?
Bueno, doncs els senyals físics poden ser molt variats. Us diré alguns dels més comuns, que serien doncs, la tensió muscular, especialment en la columna, cervicals, mandíbules també. Sovint poden aparèixer mal de cap, o migranyes, fatiga... en algunes situacions, doncs, palpitacions, taquicàrdies, que això sol espantar força, pressió al pit, sensació d'ofec, de falta d'aire. En algunes ocasions també poden haver-hi marejos o fins i tot nàusees, si l'estrès és important, el nivell d'estrès. Alteracions de la son, sovint, no? per preocupació, per molta rumiació, trastorns digestius, mal de panxa, acidesa, fatiga, bueno... Com veieu, són molts els possibles senyals físics, no?, que ens alerten de que alguna cosa no està funcionant bé.
I hi ha algun ritual o hàbit diari que recomanis per començar la jornada amb menys estrès?
Doncs sí. El primer seria, al meu parer, no apurar l'hora de despertar-se. No, com no ve de 10 minuts de son, i potser aquests 10 minuts ens aporten... començar el dia amb calma, potser esmorzar tranquil·lament, o sortir sense córrer de casa, no? I amb tranquil·litat, no? Poder començar el dia amb tranquil·litat, i això implica pues, sovint no apurar a l'hora de llevar-nos. I... Aquest seria molt fàcil d'aplicar. Sí, sí.
Com podem separar la pressió del treball de la nostra vida personal quan estem a casa? Perquè sovint passa allò de m'he portat la feina a casa.
Sí, i tant. Bueno, aquí hauríem de distingir entre la gent que fa teletreball, que és una mica més complicat, i els que treballem en un despatx o en un lloc a fora, no? A veure, això sí que seria aplicable a tots dos i seria el més obvi, que ha de poder ser tancar el mòbil de la feina o tenir un mòbil personal i un de feina, no? Que hi ha qui el comparteix i no és una bona idea... I com a mínim desactivar les notificacions, perquè és una manera de poder desconnectar, si no estem totalment connectats amb la feina, no? Encara que no vulguem. I una altra que tots podem fer és marcar uns límits clars d'horaris, no? Entre el que és la feina i l'espai personal, familiar, d'oci, etc. I mirar de respectar-los en lo possible. Això seria un hàbit. Llavors, com a ritual... Jo li dic ritual de tancament, que seria com ensenyar-li a la nostra ment i al nostre cos d'alguna manera, a través d'aquest ritual, que la feina s'ha acabat, no? I que ara comença un període d'oci o del que vulguem, que podia ser doncs, parar 5 minuts abans de sortir del lloc de feina, a revisar una mica el que hem fet, anotar alguna cosa per l'endemà, tancar el portàtil, etcètera, no?
De fer com una diferenciació clara de fins aquí la feina i ara ja comença el meu espai.
Perquè, exactament.
Quin paper té la planificació setmanal en la gestió de l'estrès? El fet de poder-nos
doncs,
planificar?
Mira, té un paper molt, molt important perquè al final la planificació és un mapa, no? I els mapes ens donen sensació de control, no? Sense ells, sense els mapes és fàcil que ens perdem, no? Quan anem a algun lloc. I el fet de tenir-ho reflectit per escrit, ja sigui a nivell electrònic o manual, és igual, estàs veient una planificació visualment i això et dona sensació també, a part de control, t'allibera de la incertesa, no? Que quan la incertesa és una de les coses que més ens costa sostenir, que més... estrès i ansietat ens pot generar.
Aquella por al no saber què passarà,
exacte.
Què hi haurà...
Sí, i això el que fa és activar la nostra alerta, no? I, per tant, no deixa reposar el nostre sistema nerviós, estem excessivament en alerta. El fet de planificar ens ajuda, sobretot, això, a rebaixar aquesta alerta.
I quins errors comuns fem a l'hora de tornar de vacances que en generen més tensió?
Bueno, el més habitual és apurar tant les vacances que tornem la nit abans de començar a treballar, no? I no és el més desitjable, realment, no? I a més és una cosa que podem corregir fàcilment i que és aplicable a tots els casos i a tots els tipus de treball. Seria tornar un o dos dies abans per poder fer una transició suau entre les vacances i la feina i per anar-nos preparant, doncs, mental i anímicament, no?
Que costa, a vegades, després la tornada, tot i haver-se preparat, costa.
Sí, a sobre no ens preparem.
Hi ha alguna tècnica ràpida que es pugui fer a la mateixa oficina, per exemple, quan ens sentim aclaparats?
Sí, i tant, i tant. Perdona, i respecte a això que deies també dels errors que fem, bueno, depèn de la feina, no?, però el fet de voler com recuperar el temps perdut o de posar-nos al dia de seguida, no?, com si no hi hagués un demà, és una cosa que ens estressa molt, no?, i anirem fent, no? I simplement aquest apunt, respecte. Llavors em deies com reduir l'estrès a la feina, no?
Sí, si tenim alguna tècnica quan estem aclaparats.
Afortunadament en tenim moltes, no? Una seria la que jo li anomeno microparades, que ens podem posar un pòstit a l'ordinador o unes alarmes cada X temps, de parar un moment, tancar els ulls, fer respiracions profundes. El sol fet de tancar els ulls un moment, hi ha un canvi fisiològic que incrementa l'activitat de les zones cerebrals alfa i això fa que entrem en un estat més de calma, ajuden a regenerar el cervell.
Doncs,
per tant, és important.
És una bona tècnica aquesta, doncs, ja ho sabeu, ell és el Carles Rivera, el trobareu a l'Institut Català de l'Ansietat, a l'Avinguda Rius i Taulet 2931, primer quarta, a Sant Cugat del Vallès, i a més, teniu xarxes socials, oi, Carles, on aquells que vulguin contactar-vos o vulguin veure informació, on us poden trobar?
Doncs ens poden trobar a Instagram i a Facebook, també.
Com a Institut Català,
de l'Ansietat, sí.
Doncs ja ho sabeu, a l'Institut Català de l'Ansietat, i avui doncs ha estat molt amable per venir-nos a donar quatre tips per la tornada de vacances al Carles Rivera, i moltíssimes gràcies, molt agraïda, Carles, de que hagis acceptat que t'haguem convidat i que hagis vingut aquí al programa a donar-nos aquests bons consells.
Un plaer i moltes gràcies a vosaltres.
Escoltem la cançó Tirissona d'Esperit, un grup emergent aquest estiu 2025, on han fet un videoclip completament animat amb estil únic que acompanya una cançó introspectiva del projecte Esperit. I escoltant-la a ritme de banjo, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te. Jo sóc la Raquel Camins i espero que et quedis amb mi. Fins ara. Yeah.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.